Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Hola, bona nit i ben retrobats de nou un dimecres més a la sintonia del Parlem d'hoquei a la Ràdio Vilafranca. Avui, com podeu comprovar, no és la veu d'en Josep Gomà, ja que per motius personals no podrà assistir, igual que en Jaume Boquera. Per tant, esportivament podríem dir que estem en quadre. El que sí que comptarem serà la presència del nostre col·laborador també, de Jordi Graell, i qui us parla, Raimon Mascaró. Doncs res, comencem pels titulars d'aquesta jornada, en el qual hi havia el derbi, els dos derbis, podríem dir, el Noia Vilafranca, en el qual, tot i marcar primer el Vilafranca, no va poder fer res i la solidaritat del local va ser molt notòria, i el Calafell-Reus també amb aquest resultat de 3-0 i els 3 punts es van quedar en la pista calafellenca. I després tindríem l'èxit total del Club d'Esports Vendrell, en el qual va aixecar la tercera Copa de la Princesa de la seva història. Saludem també, doncs, a Jordi Graell. Hola, bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Doncs comencem repassant per l'Hockey Lliga abans d'arribar a la Copa de la Princesa del Vendrell. Doncs aquest derbi entre el Noia i Vilafranca, que va ser potser una mica descafeinat, perquè la superioritat del Noia es va imposar a el que seria l'equip visitant, el Vilafranca, tot i que va marcar primer Arnau Ribas amb aquest 0-1 al minut 18. Poc va durar l'alegria vilafranquina, perquè 2 o 3 minuts després el Noia ja empatava a 1. El Noia, doncs, va ser superior, clar dominador del partit, on a la mitja part ja guanyava per 4-1, i llavors es va posar fins al 5-2, perquè fins al 5-1 i amb el 5-1 Arnau Ribas de nou tornava a fer el gol vilafranquí. Per tant, el golejador Arnau Ribas va fer 2 gols, però no van poder ser suficients per poder plantar cara a tot un Noia que venia de jugar a Europa. I el resultat final va ser de Noia 7, Vilafranca 2. I després teníem l'altre derbi, el derbi de la província de Tarragona, que era aquest Calafell-Reus. Era un derbi per la part alta, en el qual, doncs, el Calafell es va quedar els 3 punts a casa i el Reus, doncs, es va marxar de 8, oi, Jordi?
Doncs sí, un partit on el Calafell, doncs, va ser superior i on va ser aprofitar una mica el Reus, que venia en quadre, no? Perquè, com dèiem, doncs, va coincidir, doncs, aquest Calafell-Reus amb la final de la Copa Princesa, on es va classificar el filial roig i negre del Reus, i per tant, doncs, això ja implicava que el Reus havia de triar, i en aquest sentit, doncs, hem de dir que el Reus, doncs, va optar clarament per la Copa de la Princesa, perquè van amb tot, i en canvi a Calafell, doncs, per exemple, com a porter suplent no hi va anar ni el Vinya, com és habitual, ni tampoc Xavi Fernández, que és el que també havia jugat la setmana anterior, sinó que hi va anar Martí Pallejà, que és porter juvenil, i que en aquest cas va ser el suplent de Càndid Ballart. Aquí, fins aquí, doncs bé, encara, però hem de dir que el Reus, doncs, només hi va anar amb 7 jugadors de pista, perquè Maxi Oruste, les últimes setmanes ja ho vam comentar, que està tocat i que el García està fent una mica com Cáceres al Barça Malabar, que l'està reservant només pels dijous, i doncs, diumenge es quedava a la grada, i a més, com a jugador de casa, doncs, va portar Roger Rodríguez, que, doncs, no va jugar, i per tant, doncs, això ja eren 2 jugadors menys, i per si no fos prou, Joan Salvat, que sortia al 5 inicial, va patir una lesió durant el partit que li va impedir, doncs, jugar més minuts, i per tant podríem dir que el Reus pràcticament va jugar amb un canvi durant bona part del partit. Això va fer que les forces físiques, doncs, no fossin les mateixes, un Calafell que seguia sense comptar amb Olmos, però que, doncs, sí que comptava, doncs, en una rotació de 7, que és una rotació, doncs, més efectiva. I bé, doncs, un Calafell que, això sí, doncs, va haver d'esperar fins al tram final de la primera part per avançar-se amb un gol de Jero García, que va estar molt inspirat. A la segona part, el Calafell, que va disposar d'una directa per ampliar l'avantatge mitjançant Carles Domènech, que no va poder superar Càndid Ballart. Després, una altra bola aturada, que en aquest cas Mira sí que transformava per fer el 2-0, i aquest gol sí que ja li va donar molta tranquil·litat al Calafell, contra un Reus ja desesperat. I ja al tram final, doncs, en Martí Casas, que té una directa per intentar ficar de nou el Reus dins del partit, però va topar amb Camps, i en canvi Jero, doncs, poc després, que anotava el seu segon gol de la tarda, bé, del migdia en aquest cas, i doncs anotava el 3-0. I al final del partit, doncs, sí que va també una mica de tanganes, de nervis, Marc Julià va veure una blava, i bé, doncs, ja pràcticament, doncs, ja no va passar gran cosa, el Calafell que va tenir alguna opció fins i tot per ampliar el marcador, però bé, al final, doncs, confirmant, doncs, amb aquesta victòria, doncs, el bon moment que viu ara l'equip de Guillem Cabestany des que va començar l'any, aquella derrota al Picat, com comentava Cabestany, que ara l'escoltarem, que des de llavors doncs, el Calafell ha anat cap amunt, i bé, doncs, un Calafell doncs, que es consolida en aquest quart lloc.
I un partit que no va estar exempt de polèmica extraesportiva a nivell d'entrades, el preu de les entrades i qui podia entrar al pavelló del Calafellenc.
Sí, correcte. Un pavelló que doncs, no sé si hi va haver pràcticament ningú de Reus, perquè, doncs, com havíem comentat la setmana passada, doncs, hi va haver la polèmica amb aquest preu de 25 euros per la gent que no era ni soci del Calafell, ni resident al Penedès, ni al Garraf. Això, doncs, evidentment, doncs, ja indicava una mica doncs, per on anaven els trets. I bé, doncs, la gent de Reus doncs, evidentment, doncs, no ho va voler pagar. De fet, doncs, molts es van acostar al Vendrell per anar a veure la Copa de la Princesa, que les entrades doncs, eren més assequibles. I, a més, també sembla ser que a la llotja doncs, tampoc doncs la Junta del Reus no havia estat convidada i això va fer que també doncs, vinguessin en ple al Vendrell a veure la Copa de la Princesa i, per tant, doncs, tot va quedar una mica a casa i, per tant, doncs, va ser una mica doncs, una festa particular del Calafell.
I amb aquestes victòries tant de Noia com de Calafell s'està apretant més la Peralta, en el qual el Calafell li resta punts al Reus i el Noia doncs, també, classificat en aquesta cinquena posició amb 27 punts, doncs, també apreta una mica aquesta part alta de la classificació. I el Vilafranca, doncs, que el tenim aquí, cué d'aquesta Hockey Lliga, 9 punts i ja té el 13è, que és el Club Pativic, amb 12 punts, que després parlarem també de la polèmica que vam tenir amb aquest Vic Caldes. Anem a escoltar a continuació les paraules de Carles Cortijo.
Estem aquí en Carles Cortijo, final d'aquest partit, 17a jornada, derbi. Un derbi sempre és un derbi, però avui sembla que la bola hagi volgut entrar.
Sí, bueno, siempre es un derbi, siempre es un partido especial para nosotros, para el club, para también todos los aficionados. Creo que ha sido una buena fiesta de hockey y bueno, como dices tú, pues mira, también muy contentos por los tres puntos y porque hoy, como dices, ha conseguido entrar la bola.
Viatges amunt, viatges avall, molts dies sense poder entrenar com Déu mana, però avui has fet moltes rotacions, molts canvis i això s'ha vist amb els jugadors que anaven més fresquets.
Bueno, agradecer el esfuerzo que estamos haciendo durante toda la temporada los jugadores, porque no es nada fácil después del jueves, del partido, de la exigencia máxima, aparte del viaje, de la exigencia máxima contra un super equipo como el Porto, el llegar hoy aquí sabiendo que es un partido importante para nosotros como equipo, para la afición, para el club, y bueno, y tener la intensidad y la actitud que han tenido. Por lo tanto, darle mucho valor, vale mucho valor a la actitud de los jugadores, que la verdad que tanto mentalmente como físicamente estamos haciendo un esfuerzo grande.
Aquesta lliga ja sabem que no hi ha rivals fàcils. Avui ha arribat el colista, hi ha hagut les ocasions que hi ha hagut, com sempre, però avui la bola ha entrat. No por eso traer mérito al juego que has planteado.
Claro, no, al final todos los rivales de la Oque Liga son difíciles y el Vilafranca faltaría igual. Allí en su pista nos costó muchísimo, de hecho igual conseguimos más de lo a lo mejor merecido. Sí hemos intentado que no sea un partido muy emocional, de intentar ser fríos, a pesar de que es un derbi, y jugar a hockey, que es lo que se nos da bien. Y bueno, creo que los jugadores han estado concentrados, hemos podido hacer rotación, como tú dices, y bueno, la verdad que ha salido todo de cara. Sí es verdad que hemos iniciado, como muchos partidos, perdiendo en el marcador, pero somos un equipo que mentalmente creo que estamos preparados, que somos fuertes, que nos sobreponemos ante las adversidades y una vez más, pues bueno, pues se han puesto por delante y hemos vuelto a conseguir darle la vuelta al marcador y bueno, al final la primera parte creo que ha sido un resultado justo y luego la segunda, pues bueno, pues lo hemos también sabido gestionar, el partido no estaba ganado, estaba enfocado y lo hemos sabido gestionar bien y bueno, yo creo que al final una victoria merecida y creo que una alegría para también todos los aficionados.
I a continuació anirem a escoltar les paraules de Guillem Cabestany, de l'altre partit comentat, de l'entrenador local del Calafell.
Ah, més content avui, també pel resultat final, no? Que aquesta victòria doncs, són tres punts importants i això ja de per si és bo. Però com a entrenador responsable d'aquest equip, doncs avui me'n vaig més que satisfet. Hem fet moltes coses bé, moltes. També hem tingut el punt de sort perquè passi un 3-0 contra el Reus. S'han d'alinear tots els astres. Els Reus, pobres, han vingut aquí amb l'equip destrossat físicament i han anat perdent peces, inclús una durant l'escalfament, l'altra durant el partit, i això ens ha ajudat una mica, però si nosaltres no haguéssim fet les coses ben fetes, no guanyem els Reus i menys 3-0. El Gerard ha estat immens, hem defensat molt bé, I penso que hem jugat un partit molt, molt rodó, que jo penso que ens acosta el que volem. Jo avui, com a entrenador, molts cops costa disfrutar dels partits perquè estàs pensant en mil coses i pateixes, no? Però avui realment hi ha hagut molts moments que he disfrutat molt de el que ha fet l'equip i això ens costarà sempre a jugar bé i jugar bé ens costarà les vides.
I passem ara a continuació al Trofeu Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del Casino Unió Comercial i el 3 de 8 i Ràdio Vilafranca.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs anirem a la puntuació d'aquest Calafell-Reus, Jordi.
Doncs aquí som a 4 punts Jero García, 3 Gerard Camps, també 3 Sergi Folguera i un punt per Sergi Mines i un per Jepi Selva.
I la classificació general?
Encapçalada per Domènech encara amb 39 punts, tot i no sumar aquesta setmana. Se li costa Camps amb 36 i tanca el podi Mines amb 30.
I si anem a aquest Noia Vilafranca, per la part del Noia Freixenet, tenim que van sumar 5 punts Toni Salvador, 4 punts Xavi Aragonès, 2 punts Ivan Morales i un punt Aleix Esteller. I la classificació general l'encapçala Blai Roca, el porter, amb 61 punts, seguit d'Ivan Morales amb 54 i en tercera posició tancant el podi, Ton Salvador amb 36. I pel que fa al Club Patí Vilafranca, teníem que el golejador dels vilafranquins, Arnau Ribas, sumava 6 punts, Roger Perales 3 punts i Xus Fernández 3 punts. Per tant, la classificació general encara l'encapçala el porter Xus Fernández amb 70, Sergi Tornés en segona posició amb 46 punts i Arnau Ribas, tercera posició, amb 25 punts.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I per acabar l'Hockey Lliga, repassem els partits que quedaven, que era aquest de Barça 3, Liceu 1 i Vic 2, Caldes 2, que aquí va haver-hi polèmica, si tenim temps després la repassarem. I per avui a les 9 tenim el Picat Voltregà, Sant Just Alcoi i Igualada Lleida. Per tant, ara anem a passar a parlar de l'èxit del Vendrell, Jordi, d'aquesta tercera Copa de la Princesa del club, que a més és el club que té més copes de la princesa.
Doncs sí, per cert, dic ara mateix, s'acaba d'avançar el Voltregà, que és un partit que ha començat a 8:45, ha marcat Àlex Rodríguez, el Picat 0, Voltregà 1, coses del directe. I bé, com deies, doncs el Vendrell, que aconsegue cap de setmana guanyar la seva tercera Copa a la Princesa, per tant, convertir-se a l'equip amb més títols d'aquesta competició, i un cap de setmana ple d'emocions i amb un pavelló que ha presentat un ambient que feia anys que no es veia, el Quim Tomàs, la gent va respondre. Dissabte, primer, doncs, començava doncs, amb la semifinal entre el Reus Vall i el Cerdanyola, que potser és el partit que va ser més fluix a nivell d'assistència de públic, perquè doncs, evidentment doncs, no hi havia l'anfitrió, però tot i així va ser un autèntic partidàs, perquè tot i el resultat, hi va haver moltes ocasions a banda, una banda i l'altra, sobretot per part del Cerdanyola, que segurament va mereixer més, però va topar amb un Nil Vinya espectacular, que ho va aturar absolutament tot, i el Reus que finalment doncs, va acabar imposant gràcies a un gol de Pol Martínez, que també va ser un dels més destacats, mentre que, com dèiem, doncs, el Cerdanyola, que doncs, no va poder superar Nil Vinya, i això que va tenir també dues faltes directes, al final ho va provar amb el 5-4, però no hi va haver manera, i finalment, doncs, com dèiem, el Reus B, que va aconseguir passar a la final. Després, a la segona semifinal, entre el Sum i el Vendrell, doncs, també va ser força vibrant, a diferència del partit de Lliga que havíem vist fa un parell de mesos, doncs, el Vendrell, que va aconseguir reduir la distància a través d'una defensa més ordenada, i també doncs, una actuació espectacular de Xavi Arques sota pals, una primera part que acabava sense gols, tot i que Roger Preses va tenir un penal que aconseguia aturar Xavi Arques. A la segona part, el Xum, això sí, s'aconseguia avançar amb un gol afortunat de Pep Hernández, entre Pep Hernández i Gerard Montserrat en pròpia, que acaben fent aquest gol, que significava l'1-0. També, doncs, prèviament, doncs, també recordem, a la primera part també s'havia anul·lat un gol a Roger Preses, en considerar els altres que havia sigut molt alta, i bé, doncs després doncs, ja l'1-0 es mantenia fins al tram final, quan l'Eix Domènech veia una blava, Ferretti topava amb Jordi Pons en el llançament de la falta directa, i el Vendrell, que no aconseguia aprofitar doncs, aquesta superioritat numèrica, però justament doncs, un cop recuperada la igualtat, Marc Canyella s'inventava una gran jugada de traca i mocador, on se n'anava de tothom, i aconseguir abatre també Pons amb una gran definició, un gol que acabaria enviant el partit a la pròrroga, ja que el Vendrell feia la desena, però de nou Arca s'interposava en el camí cap al gol de Drouet, la falta directa, per tant, marxàvem a la pròrroga, una pròrroga on de nou el Xum es torna a posar per davant, amb un gol de Drouet, però el Xum, que també doncs, cometia la desena falta, en aquest cas Lluís Ferrer no podia superar a Jordi Pons, però el mateix Lluís, que estaria a l'Espineta poc després, aprofitant una gran jugada de Garbillares. En primera instància, Pons aturava el xut de Lluís, però en el refús, el capità Vendrellenc, que aconseguia batre la porteria al Xum i, per tant, enviar el partit als penals, on, de nou, Xavi Arques es vestia d'heroi, no deixava passar ni un de penal del Xum, i per part del Vendrell, doncs, només Lluís Ferrer aconseguia veure porteria, però era suficient, com diem, per accedir a la final i fer esclatar un pavelló Quim Tomàs, que tenia ganes de festa, i que anticipava una mica el que es veuria el dia després, perquè el dia després, doncs, com dèiem, arribar a la final entre Vendrell i Reus B, i en aquesta ocasió doncs, va ser el partit més desequilibrat, perquè el Vendrell doncs, va ser superior, sobretot a la segona part. A la primera part sí que és cert que el Reus va tenir alguna ocasió per avançar-se, però Arques va estar bé, però una blava Pol Martínez va permetre a Ferretti transformar una falta directa per l'escaire amb un gran llançament potent de pala, i l'1-0 que es mantenia fins al descans, tot i que sí que és cert que poc abans de marxar els vestidors, el Reus va reclamar un penal sobre Carles Casas per un cop d'estic de Xavi Arques, els altres no ho van assenyalar, i a la segona part, doncs, com dèiem, el Vendrell que va sortir més endollat, feia dos gols consecutius per part de Gerard Montserrat i Gabriel Villares, aquest 3-0 doncs, que ja començava a fer baixada pel Vendrell, el Reus que va intentar ficar-se amb un gol de Roger Fargues, que significava el 3-1, però la reacció immediata de Lluís Ferrer fent el 4-1 doncs, ja va avortar qualsevol intent de remuntada perquè, a més, el capità doncs es va créixer i va fer un hat-trick consecutiu. L'últim gol doncs que feia el 6-1, després que també el mateix Lluís hagués fallat una falta directa. Fargues apareixia de nou desviant un llançament exterior de Casas per fer el 6-2, però doncs el partit que ja estava sentenciat i ja a les acaballes Magí Prats que feia el 7-2 definitiu. Ja quan està a punt de sonar la botzina Fargues, que ve una targeta també per una petita picabaralla, però bé, doncs ja la festa que ja doncs, es va començar doncs, el Quim Tomàs, tothom doncs, celebrant-ho, l'orgull, la gent del Vendrell, l'equip a la pista, i bé, doncs, sens dubte, doncs, un premi merescut a tot el cap de setmana que s'ha viscut, com diem, el Quim Tomàs.
I jo voldria afegir també que el partit de dissabte, el Xum-Vendrell, és un autèntic partit d'hoquei lliga i molt bon defensat per part dels dos equips, penso. Per tant, era un digne partit d'hoquei lliga, penso.
Sí, sí, i també jo crec que el primer partit també, pel ritme, perquè el ritme del Cerdanyola va ser espectacular, de fet, sempre ho és, ja ho vam veure el partit de lliga del Vendrell, que realment és un equip que juga molt bé, però doncs, com diem, doncs, no va poder marcar, i el segon partit també, en aquest cas, doncs, en l'aspecte tàctic. Va ser una autèntica partida d'escacs, amb un Vendrell que, com diem, doncs, va aconseguir doncs, aprendre de les errades del partit de Lliga, i bé, doncs, realment doncs, vam veure doncs, molt bons dos partits, i la final que s'acostuma a dir que les finals no juguen sinó que es guanyen, però a més aquesta el Vendrell, doncs, a part de guanyar-la, també la va jugar, perquè, com diem, doncs, va ser molt efectiu i, per tant, doncs, com diem, doncs, just campió.
Escoltem tot seguit les declaracions de Toni Porta al final de la final, un cop ja va ser campió de la Copa la Princesa.
La veritat és que, bueno, dos partits diferents, la semifinal duríssim, el Xum, ja ho sabíem, perquè és un equipàs, és un equip fet ja per hoquei lliga, però, bueno, vam defensar molt bé, va ser molt competit, un partit que va tenir tot, amb pròrroga, penals, un ambientàs al pavelló que feia molts anys que no es veia i la veritat és que molt bé, una semifinal espectacular i bueno, la veritat és que ho vam patir moltíssim i vam tenir al final la sort de la tanda de penals. I la final d'avui amb el Reus, la primera part també supercompetida, amb un equip molt bo també, molt jove, amb molta qualitat individual. Hem tingut la sort de la segona part arrencar i fer el 2-0, 3-0 i això ja ho ha canviat tot. I quan s'han obert hem estat molt efectius, la veritat. I per sort el partit ha anat de cara, crec que hem estat molt bé en defensa els dos partits superbé, en atac evidentment millor avui que ahir, tot i que, bueno, ahir tampoc vam estar malament, però no teníem tot un Xum al davant que era el favorit, evidentment, i no havia perdut cap partit i va costar moltíssim. I avui amb el Reus també felicitar-lo perquè amb aquest equip tan jove plantar-se a la final té molt de mèrit. Però amb el pavelló com el teníem, amb tota la gent de Vendrell animant i apretant, la veritat és que crec que ens ho mereixíem i ara disfrutar-ho. En realitat, una victòria molt important pel club i molt important per l'afició.
Doncs bé, un cop ja hem repassat tots els equips de casa nostra, Jordi, anem a repassar els resultats de la Champions de l'última jornada.
Doncs sí, una Champions que es va disputar el dijous passat i que tenia els següents marcadors: Benfica 7, Tricino 5, Porto 4, Noia 3, Liceo 2, Quever 0, Reus 4, Sant Omer 3, Balongo 4, Oliverense 6 i Barcelos 4, Barça 4. Això ens deixa les classificacions de la següent manera. El grup A, encapçalat per el Barcelos, amb 18 punts. Segon, el Noia, amb 13 punts, els mateixos que el Porto, que en té 13, en tercera posició. Quart, el Reus, que és l'arc i marcaria el tall, amb 12 punts. Cinquè, el Barça, amb 9 punts. I sisè, el Sant Omer, amb 3, que ja està eliminat. Pel que fa al grup B, el Benfica, que ja s'ha assegurat el primer lloc amb 22 punts. Segon, el Tricino, amb 14. Tercer, el Liceo, amb 12. I quart, l'Oliverense, amb 12. Aquests quatre equips que doncs ja estan classificats, perquè tant Balongo com Quever, Balongo amb 4 i Quever amb 3, doncs ja no els poden atrapar.
I aquí tenim que la propera jornada el Barça i el Reus faran un cara a cara i pot ser que aquí es decideixi si un o l'altre pot passar a la següent eliminatòria.
Sí, de fet, és un partit a vida o mort pel Barça, perquè si el Barça perd, classificaria de retruc ja els altres tres equips que encara no estan classificats, com són el Noia, el Porto i el Reus. En canvi, doncs, si el Barça com a mínim puntua, doncs això doncs, encara ho deixaré obert de cara a l'última jornada. Tot i que hem de dir que si el Barça empata, si el Noia i el Porto aconsegueixen doncs, també puntuar, doncs el Barça ja està eliminat, perquè veiem que el Reus va guanyar el partit de la primera volta i, per tant, tindria el gol a braç a favor. I, en canvi, doncs, una victòria del Barça sí que, evidentment, doncs, fins i tot doncs, li permetria arribar a l'última jornada prenent de si mateix, perquè si el Barça guanyés per dos gols i, per tant, recuperés el gol de desavantatge del partit de primera volta, guanyant a Sant Omer a l'última jornada, tindria prou per classificar-se.
Doncs anem a repassar també la Goal Skate Europe, que també hi havia jornada aquesta setmana, en els següents resultats. Sporting de Portugal 3, Igualada 2, Voltregà 4, Tomar 3, La Vendent 3, Lleida 8 i Cerzana 4, Ribadave 5. Aquí els homes de Marc Montaner, l'Igualada, va sortir amb vida per fer el partit de tornada a les Comes de la pista d'Sporting. Per tant, encara tindríem certes opcions als homes de Marc Montaner de poder passar a l'eliminatòria. Anem també doncs, a la Trophy, que també hi havia jornada d'aquesta tercera competició europea estrenada enguany, Jordi.
Sí, aquí teníem els següents marcadors. Biasca 5, Walsum 2, Disbac 2, Alcoi 2, Rubé 7, Cutras 5 en aquest duel francès, i el Folònica, que ja el podem donar ja pràcticament per classificat per la Final Four, perquè va golejar per 11-0 el Kronenberg.
Doncs un cop repassades les competicions europees, anem a l'apartat femení amb aquesta Hockey Lliga Iberdrola amb els següents resultats de l'última jornada. Fraga 3, Manlleu 1, Alcalà 0, Palau 6, Mataró 1, Benvibre 2, Sant Cugat 4, Corunya 3, Vigues i Riells 3, Voltregà 3, Cerdanyola 1, Telecable Gijón 4 i Rexoi 1, Vilassana 3. Aquí hem de dir que a la part alta de la classificació no hi ha cap canvi, encapçalada pel Gijón amb 39 punts, seguit del Fraga amb 36 i el Palau també amb 36 i el Vilassana també amb 36. Per tant, hi ha un triple empat en aquesta segona posició a 3 punts del líder, que és el Gijón. Doncs a continuació també teníem que la propera jornada hi haurà, la propera setmana hi haurà Champions femenina amb els següents partits: Manlleu, Palau, Vilassana, Fraga, això pel que fa al grup B, que és l'equip dels catalans, amb el permís del Fraga, que és de la Franja, i en el grup A tenim el Gijón, Benfica i el Nantes, Utingen. Aquí cal dir que el Gijón en el grup A va líder destacat amb 12 punts i el segon estava potser una mica més igualat amb aquest Palau, que també l'encapçala amb 9 punts. Anem a fer el repàs de les categories més de casa nostra, amb la Nacional Catalana, en el que hem d'esmentar que el Vilanova va guanyar per 4-5 al Cerdanyola, a la pista de Cerdanyola, als últims minuts, en el qual en el Vilanova, que havia de treure petroli com sigui dels propers partits, doncs ho està fent i s'ha col·locat a mitja taula de classificació, 9è, amb 25 punts, cosa que a l'inici de temporada es veia difícil per un Vilanova que havia perdut molts partits, però que, mica en mica, amb el canvi d'entrenador també, doncs, recuperat una mica el ritme i està col·locat ja en aquesta mitja taula de la classificació i a pocs punts ja, de 5-6 punts de les posicions capdavanteres de la classificació. I tenint en compte que aquesta propera jornada té un partit important amb l'Igualada, que és l'equip immediatament superior, amb la qual cosa doncs el podria passar i encara pujar més llocs en aquesta taula classificatòria. Si anem també doncs a la primera catalana, que hi havia aquest partit entre el Valls-Vendrell, Jordi, pots comentar alguna coseta?
Bé, doncs era un partit important pel Vendrell perquè s'enfrontava a l'últim classificat i, per tant, doncs és un partit que havia de guanyar sí o sí per intentar agafar aire i, evidentment, doncs així va ser perquè doncs el Vendrell va guanyar clarament. A més, un Valls que doncs també comptava un vell conegut a la banqueta, com és Jordi Esteve, i bé, doncs una victòria que, evidentment, doncs li permet, com diem, doncs el Vendrell agafar una mica d'aire.
Doncs sí, aquí aquesta primera catalana també hi havia els equips de casa nostra, en el qual hi havia el Noia que va guanyar 2-7 a l'Horta i un Vilafranca que va perdre a la pista del Congrés per 2-0. Aquesta propera jornada hi haurà un interessant derbi entre el Vilafranca i el Vendrell, que també serà un derbi per la zona baixa, mitja baixa de la classificació, tot i que el Vendrell està molt més ben posicionat en zona mitja i el Vilafranca a la zona baixa de la classificació, i el qual també haurà de remar per intentar salvar aquesta categoria. Si anem a la segona catalana, tenim la victòria del Sant Ramon 5-2 que va guanyar en el Juneda i un Sant Ramon que està a la part alta en segona posició de la classificació amb 41 punts i el Juneda, que era tercer, per tant, va sobrepassar la classificació i el Sant Ramon es col·loca en aquesta segona posició i molt ben posicionat per intentar pujar de categoria. Si anem a la tercera catalana, aquí tenim els equips de casa nostra amb el seguiment del Torre Levit, que el Torre Levit és un equip de nova fundació d'enguany que va sobrat a la categoria i que ha guanyat tots els partits excepte un, que l'ha empatat. Per tant, té de 15 partits possibles, n'ha guanyat 14 i n'ha empatat un amb 43 punts i va directe cap a segona catalana, sempre amb el permís del Ribes, que és segon amb 40 punts. I si anem a les categories femenines, també de casa nostra tenim aquesta primera catalana femenina, on el Vilafranca va sobrepassar el Palau per 4-1 i manté aquesta primera posició amb 45 punts. Recordar que el Palau era el segon i que ara està a 5 punts del Vilafranca. Doncs res, per nostre, nosaltres, el temps ens ha passat volant. Jordi, vols afegir alguna cosa? Podem repassar ràpidament les properes jornades? Ho fem ràpidament, Jordi?
Sí, pel que fa a l'Hockey Lliga, comença la propera jornada demà mateix a 8:45 del vespre al Palau Barça-Vic. La resta serà el cap de setmana. Vilafranca-Caldes, Alcoi al Picat, Voltregà-Calafell, Reus-Noia dissabte a 8:45, que serà el partit d'Esport 3, diumenge a les 12 Liceu-Igualada, i el de la xarxa serà el de les 4:10 entre el Lleida i el Sant Just.
Doncs repassem ràpidament la Plata Nord amb els següents partits: Sant Feliu-Tordera, Espanyol-Mataró, Oviedo, Companyia de Maria, Cerdanyola, Xum-Massanet, Igualada, Dominicos i Sant Cugat, Vendrell. I pel que fa a la Lliga Sur, tenim Alcobendes, Manlleu, Alhambra, Ribes, Olot, Lloret, Palafrugell, Taradell, Girona, Congrés i Barça Atlètic, Reus Deportiu. Per la nostra part, se'ns ha passat el temps volant. Com diu en Josep, sempre anem sobre patins, per tant, el temps ha passat ràpid i fins aquí el nostre programa d'avui. Agrair-vos a tots per escoltar-vos i agrair també a Joan Amat, al nostre tècnic, a l'apartat tècnic del programa. Per tant, Jordi, molt bona nit i fins la setmana que ve.
Bona nit.
Ràdio Vilafranca.